El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Pink Floyd.
Queen.
Bob Dylan.
La música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit.
Cugat.cat és el mitjà de comunicació multimèdia públic de la ciutat de Sant Cugat del Vallès.
Consta d'una emissora de ràdio al 91.5 de la FM, d'un diari electrònic Cugat.cat i d'una televisió online Cugat TV.
Els tres canals ofereixen informació de proximitat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.
Cugat.cat ofereix continguts 100% locals a través de totes les seves plataformes, amb una aposta clara per aprofitar les possibilitats de la tecnologia per connectar amb tota la ciutadania santcugatenca, sigui on sigui i des de qualsevol dispositiu.
La programació de Cugat.cat es fonamenta en els serveis informatius i es completa amb espais de participació ciutadana i de foment de la cultura santcugatenca.
Ens pots seguir a les xarxes socials, Facebook i a Twitter, @Cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local.
L'Ajuntament informa.
Ajuts menjador escolar 2017-2018. Sol·licituds del 15 de maig al 2 de juny. Per a l'alumnat empadronat a Sant Cugat de segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria i matriculat en un centre educatiu públic del Vallès Occidental. Presentació de sol·licituds a les oficines d'atenció ciutadana. La data de presentació va en funció del centre escolar on estigui matriculat l'alumnat. El futur alumnat de P3 o el pendent d'assignació podran presentar la sol·licitud en les dates del centre que hagin escollit en primera opció. Més informació a santcugat.cat.
Cugat.cat 91.5 FM.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing. Everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow.
Sona aquesta música i vol dir que passen uns minuts de les 12 del migdia i que això és Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui parlem d'una cosa que encara comença a caminar. Per tant, existeix, però existeix sobretot en el cap de les persones que han decidit que això es posi en marxa. En parlarem, però primer ja ho sabeu. La homilia de Molta Comèdia, avui festivals d'estiu. Benvolguts germans a les arts escèniques. Quan jo era jove i alguna vegada passava la frontera cap a França a l'estiu, quedava enlluernat per la quantitat de festivals de música que es feien arreu. Ciutats grans i petites, poblets de muntanya i de costa, en un cercle de 50 quilòmetres podries escollir dos o tres coses de qualitat, sobretot, és clar, els caps de setmana. Quan Espanya, Catalunya i les illes, sobretot a meitat dels anys 60, varen començar a arribar els turistes, hi havia un sol espectacle, flamenc, i del dolent, cal dir-ho, eh? A poc a poc la cosa va anar evolucionant, però, també cal dir-ho, el motiu principal dels festivals partia de la necessitat d'omplir les nits dels estiuejants nacionals amb nivell adquisitiu i, per altra, els turistes que ja començaven a menjar-se el país a metres quadrats. Per exemple, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona patrocina el Costa Brava Girona Festivals, una associació que coordina tot allò que es cou en aquest àmbit des del Festival del Castell de Peralada fins a les nits de clàssica Girona, nits de S'Agaró, de l'Escala Empúries, Portaferrada, Sant Feliu de Guíxols, Cap Roig, Palafrugell, etc. La música clàssica està poc representada en comparació a l'altra música que, òbviament, també és música. Una mostra impagable reconeguda mundialment és la Schubertiada, que celebra la canònica de Santa Maria de Vilabertran i que aquest any en celebra 25 de vida. Si volem escoltar un dels concerts del Quartet Casals que ens porten la integral de Quartet de Corda de Beethoven, hauran de pagar de 46 a 12 euros, cada concert, evidentment. O si volen tenir el privilegi d'escoltar i veure un dels millors barítons del món, el Macías Gorne, de 84-22. En qualsevol cas, igual d'incòmodes els seients, vull dir, els seients de l'Església. A prop tenim el Festival de Torroella de Montgrí, que després de 30 anys ha de tenir una sala adequada, i si anem una mica cap avall ens trobem al castell de Jalpi, Arenys de Munt, amb un 29è Festival Internacional de Música Clàssica de Santa Florentina. Del 4 al 26 d'agost, per la gent que estiueja o viu al Maresme, Händel Festival Orquestra i Orquestra Nacional d'Andorra per 30-50 euros separats, esclar. I a Ari Malikian per 43 euros. Si anem cap a l'interior, fins a Sant Fruitós de Bages, tenim el 23è Festival Internacional de Música Clàssica i poden escoltar Ainhoa Arteta per 30 euros, però li volen escoltar el Festival de Castella Peralada, els hi costarà 65 a 50. Esclar que l'Església del Carme té un suport de la Cresta Victòria dels Àngels i a Sant Fruitós només un pianista, tot i que sigui en Mario Evangelisti. I no parlo, perquè seria robar el temps a una conversa que espero serà molt més interessant, del Festival Música Antiga dels Pirineus o del Pau Casal de Sant Salvador de Vendrell, i la cosa seria preguntar-nos de la raó primera que ha impulsat aquests festivals en la majoria dels casos, i salvant les honroses excepcions que n'hi ha. Probablement el negoci pur i dur. Probablement la creació d'uns espais que donin més categoria al fet de l'estiueig. Probablement la necessitat de recrear llocs de trobada per les persones habituals i aquelles que venen de fora i que cerquen alguna cosa més que prendre el sol, menjar una paella i beure una sangria. Tothom vol tenir un festival, sembla. Nosaltres a Sant Cugat varen començar amb unes nits al claustre dedicades només a la música clàssica que vam morir. Bé, les nits continuen, però ja no són únicament de música clàssica. Hi ha una mica de tot, hi ha espai sobretot per la gent de la ciutat, i això és bo, però només això? Les he fait, les he passé, tout va bien dans le meilleur du monde. Amen. Quin principi per poder parlar de música clàssica tan sensacional, la marxa dels turcs, de Lli, amb en Jordi Savall i Le Concert de Nation. Avui tenim dues persones que ens poden parlar molt de la música, i no només de la música, però en aquest cas us centrarem en això, perquè són en Xavier Blanc, coordinador del Pla Director per a Música Clàssica a Sant Cugat. Benvingut, Xavier, en aquest programa que ja és el teu.
Moltes gràcies, ben trobats.
I també tenim en Carles Miró, que és el director del Patronat Municipal d'Educació, d'on es penja precisament aquest Pla Director, diguem-ho així.
Exacte.
Carles Miró, benvingut.
Gràcies.
Bé, jo us haig de dir que tinc aquí, ja ho veieu, el pla que es va presentar, primer que es va aprovar fa dos dilluns en el ple municipal i encabat es va presentar, aquesta setmana s'ha presentat formalment aquí al claustre, al costat d'on estem nosaltres, en presència precisament d'en Jordi Savall, també hi era, hi havia en Antoni Rosmarbà, gent d'aquí de Sant Cugat, etcètera, que estava molt expectants a veure què anava a dir. A mi m'agrada, per entrar a la conversa, m'agrada doncs, un sentit de l'humor, el posar aquí el número 1, preludi, perfecte, tal com ha de ser, número 2, obertura, doncs també, i el 5.5, al final diu, posant en solfa el pla. Posem-ho en solfa. Bé, també m'agrada que el número 1 preludi diu pendent d'un text institucional. Això també és bastant significatiu. A veure, Carles, Carles, comencem per tu, en principi com a director del
Patronat.
Del Patronat. Com va sorgir? Quan va començar? Quin és la gènesis d'aquell moment que es diu hem de fer alguna cosa i això al final és aquest pla director.
Exacte. Sorgeix de moltíssimes converses i de molt de temps treballant per intentar, com a mínim, el que teníem a la ciutat de Sant Cugat i el que estàvem promovent des del Patronat, des de les escoles de música, el Conservatori, però altres escoles, evidentment, privades, Folló, Obra de So i totes les altres, no? Ximel, etcètera, etcètera. De les converses de posar a manifest que el que ens feia falta és que entendre el per què ens passava una cosa que és molt curiosa i que el Xavier explica molt bé sempre, i és com és que estem donant a Sant Cugat tanta activitat en l'educació musical, estem tots tan involucrats des del dia de la música, des de la taula de la música, des de les entitats, des de les orquestres, des de les escoles, i en canvi, la programació de Teatre Auditori, totes les altres programacions, però en canvi no veiem reflectit aquesta... O sigui, no veiem reflectida la música clàssica en un espai on la puguem identificar clarament. No? Ens feia falta... És el dubte, no? Passava, alguna cosa passa. El que passa és que no hi ha ordre ni concert. Quan no hi havia ordre i concert, cadascú...
Mai més ben dit, també.
Exacte, que m'ha quedat. Aquesta m'ha quedat. Vaig aprenent dels mestres, que van deixant frases pel camí. No, escolta, era un tema de reflexió. Era un tema de reflexió. Un dia ens vam trobar, per exemple, vaig acompanyar a l'assignatura en Pep Tugas, a la Mercè Conesa, a la Carmela Fortuny, a la Cristina Recasens. Les vaig acompanyar al Liceu, per exemple, a signar, com acompanyant, un conveni amb el Liceu, pel tema de tot el Pati Liceu, etcètera, etcètera. I el que d'allà se'n va desprendre també, entre d'altres moments, però entre tota la feina aquesta que estàvem fent a nivell de ciutat i el fet d'anar a valorar amb altres institucions les col·laboracions, vèiem que tot això que estem fent, ho estem fent bé, és correcte, però no té un marc, no té un espai, un context on poder desenvolupar. Aleshores, una frase... que ja va, en aquell moment ja va venir molt, molt clara per part de l'alcaldessa, és que Sant Cugat s'havia de fer referent en la música clàssica, volia que fos un referent de la música clàssica, perquè doncs, teníem tota una sèrie d'elements que ho podien permetre, i a través d'això, com que a mi m'agrada molt l'anàlisi de tot el que em passa al meu voltant, vaig pensar i vaig promoure, diguéssim, totes aquelles converses que estem tenint amb totes les entitats, amb tots els agents de la ciutat, que veiem que ens falta alguna cosa i no sabem què ens falta. Amb les programacions o amb els equipaments que estan fent programació d'una manera regular, com amb altres exemples, a més, amb els musicals també hi havíem parlat molt, doncs veiem que sí, que hi ha unes programacions, però que no corresponen a cap estructura clara, no tenim un marc ben clar, i en canvi tenim una sensació de que som molt potents, com a ciutat tenim molta possibilitat i tenim moltes possibilitats de tirar endavant qüestions relacionades amb l'àmbit de la música, i en aquest cas de la música clàssica, vam dir, jo crec que cal fer un pla director. Un pla director que el que ens marqui és, doncs, primer una avaluació, una diagnosi, veure què som, però de manera estructurada, dir, un document de treball, ens posarem un horari i una feina a fer, una diagnosi que ens permeti crear uns objectius, unes estratègies de treball, i després, a partir d'aquí, consensuat i valorat amb un temps determinat, veure cap a on podem anar més enllà. Però primer saber què som, i d'una manera ordenada, ordenar el que som, bàsicament.
A partir d'aquest moment, o a partir de cap d'un temps d'aquesta conversa que una mica sintetitza el que està passant, se li adjudica a en Xavier Blanc perquè es posi en marxa això.
Clar, jo com a músic, i diguéssim, en actiu i professional de l'àmbit de la música clàssica principalment, veig com a director del patronat la possibilitat, a través del conservatori i l'escola de música, que aquest equipament, aquest centre i aquest servei municipal sigui el catalitzador inicial de tota una sèrie d'accions, de treball, que puguin esdevenir finalment un format de pla director que a tots ens aglutini, per tant, que catalitzi totes les necessitats i voluntats. Però, com que el Conservatori és una institució acadèmica i l'Escola de Música és una institució acadèmica i té un procés acadèmic principalment i el seu objecte és la docència, no li podem, com a tal, com a estructura, encarregar-li directament que elabori un pla, perquè és una cosa que no li correspon, no? Però sí que el fet de vincular-ho havia de ser havíem de buscar alguna manera de poder-ho fer. I en aquest cas, el Xavier Blanc és un professor de l'Escola de Música del Conservatori, també vinculat a altres institucions musicals i educatives del país, i vam pensar, per la seva trajectòria, per la seva manera d'entendre com posar les idees sobre paper, que ho fa molt bé, i de tot és conegut, doncs vam dir, saps què, potser li proposarem, si és ell que des del conservatori, des del coneixement del conservatori i vinculat al patronat municipal d'educació, ens vol ajudar a coordinar, com a mínim, aquesta primera fase d'aquests primers anys, i després ja veurem, ja si està content, si està còmode o no. Però per això està el Xavier Blanc en tot aquest procés.
Xavier, ara et toca, doncs, entrar una mica a definir això. Jo ho he llegit, com és evident, tot ben llegit, penso, i en primer lloc tenim un pla que és un cert gosadia, vull dir, està claríssim, no? Després hi ha una cosa que a mi m'agrada molt i vull que en parlem, perquè aquí tu parles, dic tu perquè m'imagino que el redactor d'aquest text ets tu, dius voluntat de transcendir legislatures. A mi això em sembla fonamental. Aquesta voluntat en principi està expressada en dir fem un pla del 2017 al 2021, per tant tenim 3 anys i mig ara, perquè estem a meitat del 2017, però amb aquesta idea de dir això no és una cosa que ha de quedar en aquest moment, sinó de continuar. Com es pot aconseguir? Com penses que es pot aconseguir que això sigui d'aquesta manera, efectivament?
A veure, en el món de l'educació, en el món de la cultura, ja fa temps que en el nostre país tenim un problema molt greu, que és que no hi ha un consens polític, no hi ha un consens d'estat que vagi fent que les decisions que es prenen en la cultura i en l'educació transcendeixin les legislatures. Això ho hem vist a Madrid contínuament, en què cada govern inventa el seu nou sistema educatiu, no? Hem passat per totes les LOCSES, les LOEs, les LONCES, les...
I això és una cosa que... Les hem patit. Les hem patit.
Sí, això, les hem patit. I aleshores, això reflecteix una manca de consens a l'hora de prendre les decisions. Vol dir que sempre estàs tirant endavant una cosa que no és compartida ni per la comunitat educativa o per la comunitat que hi participa d'aquest fenomen que tu has aprovat i tires endavant. Per això, pocs anys després ve algú i t'ho canvia. Aleshores, la idea inicial era intentar fer un document de consens molt obert, molt integrador, de tots els diferents estaments, de totes les diferents entitats santcugatenques i no santcugatenques, d'arreu també, i que poguéssim fer un document que portat a l'Ajuntament, primer de tot, fos benvingut i fos ben acceptat pels diferents partits polítics, això vol dir per diferents ideologies, moltes d'elles adverses a determinats conceptes que uns accepten i els altres no, com ha de ser, i al mateix temps que fos benvingut per la comunitat que participa de la música clàssica des dels diferents vessants, és a dir, des de l'educativa, l'artística, la industrial, etc., que ja en parlarem. I això és el que hem intentat. Per què? Perquè sabíem que si fèiem això, independentment de tot el que s'esdevingui a partir del mes de setembre en el nostre país, independentment del tema de les eleccions, si són anticipades, si són municipals, si són el que sigui, com que s'haurà aprovat per consens, en principi hi haurà una voluntat de continuïtat. I això farà que després es pugui agafar el relleu d'aquest pla director amb un altre nom o amb una continuació del pla director, o ja veurem quin document, en quin estat estarem quan arribem al 21 i quines persones hauran estat les encarregades de desenvolupar-lo. Aquesta era una mica la idea. I de moment em sembla que ens n'hem sortit exitosament al ser aprovat en el ple municipal per unanimitat per tots els partits.
Jo penso que és molt interessant això que estaves dient, que sigui per unanimitat, perquè efectivament un dels problemes que hi ha la cultura en el país, i no en el país, és aquesta, el fet de dir cadascú que arriba de nou, doncs hi sembla que té doncs, una idea que... I és possible que hi hagi unes variants sobre una cosa que ja existeix, però haver-hi una base que sigui la que sostingui. Aquí hi ha una frase que penso que ho explica bé, no? Tu dius molt bé aquí, la música neix i mor després de cada concert. La música sí, aquesta que estan sentint, però en canvi aquesta base social és importantíssima perquè pugui funcionar. Hi ha un aspecte també que toqueu, i potser això, Carles, aquesta valoració, o sigui, hi ha una inversió que s'ha fet durant molts anys, hi ha una valoració, i tu parles de que no sigui tan subjectiva, sinó que doncs, intenti arribar a aquesta objectivitat. Jo t'haig de dir d'entrada que jo amb l'objectivitat hi crec poc, amb tots els camps, eh? Vull dir, ja,
no, però
s'entén sí, perfectament el concepte. Llavors una mica potser seria dir anem a buscar que això arribi al màxim de gent, o sigui, que pugui afavorir el màxim de gent. Aquí no hi ha un petit problema, que és moltes vegades determinada, sobretot elements culturals, eh? Ara parlem de música clàssica, en podríem parlar d'altres. Moltes vegades fa falta ser una mica subjectiu per poder aconseguir després que l'objectivitat sociològica ens confirmi aquest risc.
Crec que la part subjectiva de tot aquest procés està precisament en el treball que s'està fent i que es du a terme des del bon principi de compartir el pla i que sigui un pla obert, per exemple. O sigui, la subjectivitat en quant a prendre decisions, és òbvia que finalment les persones són persones i per tant prenem decisions segons les nostres necessitats, les nostres voluntats, i per molt que ens posem el més objectius possible, sempre tenim el nostre pàtina personal, no? Però l'objectivitat en aquest cas rau, jo crec, en el més aviat en que l'aglutinació del màxim d'opinions subjectives ens permeti tenir una opinió conjunta objectiva. M'explico en el sentit de que és un pla que el que tracta és que objectivament totes les necessitats siguin cobertes i per tant totes les subjectivitats estiguin ben enteses, entens? O sigui, veig, per exemple, molt més subjectives les decisions quan no hi ha un ordre, quan no hi ha un camí, quan no hi ha un marc. El marc és l'objectivitat. Tu estàs aquí dins i estàs aquí marcat en aquests espais i, per tant, partint d'aquests espais, o d'aquests paràmetres, tu desenvolupes i, aleshores, tot es desenvolupa, des dels suports econòmics fins a la importància, fins a les programacions, fins a l'educació, tot rau en un procés subjectiu, però dins d'un marc el més objectiu possible. Aquesta és l'objectivitat que vol tenir aquest pla. Si no, es passarà com sempre. Qui més plora, més mama, qui, no, és veritat, qui més crida, sí, més se'l sent, sí, sí. I no, aquest pla, molt honestament, perquè això ho hem parlat nosaltres amb tothom, però molt honestament el que pretén és que ningú hagi de plorar ni de cridar més del compte per tenir allò que necessita i allò que el farà desenvolupar en el seu procés natural.
Aquest text, Xavier, tu l'has fet a partir de moltes trobades, moltíssima gent, com dèiem abans, dintre de tots els diferents estaments, diferents grups, siguin professionals, siguin tal. quin tipus de resposta has trobat a l'hora d'enraonar amb la gent? Suposo que l'has trobat de tot, però podies dir, en general, més positiu que negatiu, escèptic, com ho definiries?
Hi ha hagut una mica de tot. Queda, crec, ben reflectit en el subtítol de l'apartat 3, quan es parla del present, l'anàlisi i la diagnosi, quan es parla de consonàncies i dissonàncies. Per què consonàncies i dissonàncies? Perquè hi havia gent que de seguida consonava amb aquest pla i amb aquesta iniciativa de l'Ajuntament i del Patronat, i hi havia gent que dissonava. Per què? Gent molt entusiasta perquè tenen la sensació que per fi algú els està fent cas i que reivindicacions que venen de molt antic trobaran la manera de fer-se presents i de gestionar-se, finalment. I gent que no ho amaguem, aquestes són les dissonàncies, gent que desconfia de l'Ajuntament perquè diuen que ja s'ha parlat moltes vegades o s'han assegut moltes vegades a parlar amb l'Ajuntament i que no havien trobat resposta i que no veuen per què haurien de tenir aquesta resposta o haurien de tenir fe en que això ara es tirés endavant. Jo, quan tant el Carles com jo, quan ens trobem amb això, el que diem és, primer demanem un vot de confiança, que mirin la temporització, és a dir, que mirin que ens estem donant un temps, que mirin quin és el procés i que se n'adonin que, i això enllaça amb el que parlàveu abans de la subjectivitat i l'objectivitat, és que per primer cop està passant alguna cosa diferent, és que l'Ajuntament ha donat la confiança a dos músics perquè prenguin decisions de planificació, no decisions sobre tot el que ha passat, sinó per endreçar tot això una mica a músics, que és més fàcil que ens entenguem. És a dir, nosaltres podem ser subjectius a l'hora de prendre les decisions, però serem més objectius que algú que no sap de música a l'hora de prendre determinades decisions. Això qualsevol ho pot entendre, que si vas a l'oftalmòleg serà més objectiu amb els teus ulls que si vas a la carnisseria. Però l'oftalmòleg es pot equivocar, però sap d'allò. Nosaltres sabem de música clàssica, sabem d'altres coses també, però de música clàssica en sabem molt, i això ens permet prendre una sèrie de decisions. I ens permet fer-ho precisament perquè ens hem trobat amb molta gent i hem recollit tot això, i això s'ha intentat volcar. Evidentment que hi haurà una pàtina subjectiva per part del Carles, per part nostra, però i també per part de l'Ajuntament tot ell. L'Ajuntament és l'Ajuntament que és i no és un altre. És el de Sant Cugat, no és el de Rubí o el de Cerdanyola, i està liderat per un partit i no per un altre, etc etc. És a dir, que quan vas sumant totes la suma de persones, totes tenen una personalitat, una subjectivitat. El que estem fent és que es reflecteixi tot, i això, per això, és important tenir en compte que ens hem trobat amb molts diferents estaments, diferents entitats, diferents persones que van des de la cosa més senzilla i més planera fins a la cosa més ambiciosa i més alta, per dir-ho així.
Tenim un pla que en principi està beneït des de l'administració pública d'una forma concreta, és a dir, amb ganes i manifestada, per tant, en aquest sentit no hi ha dubte. Però aleshores, Xavier, tenim potser dos problemes. Un és el d'espais, llocs per poder precisament fer aquesta. I l'altre, no menys important, és el tema econòmic. O sigui, de quina manera es dona aquest suport, per una banda, doncs, perquè la gent pugui fer projectes, no aquests projectes que es fan de cop i volta sorgeixen per una idea genial, però que sorgeixen així.
Objectivament.
I per altra part, falta aquest espai. Això com ho contempleu amb aquest pla fins al 2021? Perquè ara tenim una realitat. Tenim un espai que és el Teatre Auditori, l'espai, diguéssim, en condicions, diguem-ho així, sense entrar massa en detall, i tenim un altre espai, podríem dir que seria monestir, església, claustre, etc., tal, i poc més, que estigui avui, Això com ho penseu? De quina manera ho plantegeu?
És evident que és un dels punts febles de tota aquesta història. Però, al mateix temps, hem de ser capaços de que els dos punts febles, a veure com ho diria, de dir beneïts punts febles, perquè en una localitat que el seu punt feble és que té un auditori amb 800 no sé quantes places i un monestir com el de Sant Cugat,
ha doncs... augmentat en 62, van posar les files, aquestes tres files de baix.
Doncs diguem que això és un problema, no, això no és un problema, això és una sort infinita. Vull dir que el que passa que són sales que estan condicionades, tenen molts condicionants. Intentarem que tant l'auditori com el monestir es vagin integrant dintre d'aquest pla de manera que, sense desvirtuar la seva essència, l'auditori té un tipus de programació i té un tipus d'activitat que no té per què canviar, senzillament s'ha d'alinear amb una determinada política cultural de la música clàssica, que fins ara ja n'hi havia de música clàssica, se'n fa molta. El que passa que està deslligada de tota la resta. Ja. Es visualitzarà molt millor aquesta activitat relacionada amb la música clàssica, i el monestir el mateix. El monestir no s'hi poden fer segons quines coses, però s'hi poden fer moltes coses que tenen a veure amb la música coral, amb la música polifònica, etc etc. Ja veurem tot això. Al mateix temps, tenim algunes sales petites que per raons diverses han anat quedant una mica demodés. Una d'elles, i no ens anem pas d'amagar, és l'aula magna del Conservatori, sí, que és una aula que no reuneix determinats requisits, no compleix els requisits com per ser una sala que pugui captivar en un determinat tipus de públic. Doncs hem intentat reflectir en els pressupostos una millora d'aquesta sala per poder oferir un determinat tipus de concerts. Estem també treballant amb la recerca de nous espais que normalment no són que no acullen concerts de música clàssica, però que són susceptibles de ser utilitzats per això i que estan en el vell mig de Sant Cugat. I en últim lloc, i per això ho he deixat en l'últim lloc, hi ha el tema de la famosa sala 2, sala B, sala no sé què, que haurem de veure com es va treballant. Això és un projecte a molt llarg termini, i intentar que no s'acabi de confondre perquè són dos conceptes que es poden barrejar, que és el Teatre de la Unió, com a nova entitat diguem arquitectònica que acollirà també música clàssica, perquè ja s'està fent aquest estudi perquè això pugui ser així, amb la possibilitat de que l'auditori tingui la seva pròpia sala, sala B, que és una sala que qualsevol gran auditori té actualment. Per què? Perquè hi ha, per exemple, nosaltres ara mateix estem en tractes amb el Quartet Casals, per exemple, no? Perquè volen venir a fer coses. Són d'aquests...
És una gran notícia.
Tots aquests noms il·lustres que han simpatitzat i s'han il·lusionat amb aquest projecte, no? Però, esclar, un quartet de corda no es troba en el seu lloc ideal en una sala de 800 places. Això és així, per molt Quartet Casals que sigui. Llavors, ens fan falta aquest tipus de sala òptima per poder acollir aquests concerts de música de cambra, de lied, de músiques diverses, de música antiga, de música contemporània, que no tenen 800 places per omplir, però que al mateix temps són molt necessàries.
Aquesta sala B, per una banda, i també la nova Unió, perquè en definitiva serà absolutament nou des del punt de vista de sala, efectivament poden acollir molt bé això. Aquesta notícia que apuntaves de l'aula magna també em sembla molt interessant, perquè és un espai que pot, si es remodela tal com ha de ser, és un espai que pot ser molt interessant.
L'aula magna i la polivalent que hi ha al conservatori, sí, són dos espais que van, en el seu moment van quedar a mig fer, per dir-ho d'alguna manera. Nosaltres musicalment entenem que estan a mig fer, que els hi falta un punt encara de treball, i aquest pla ens ha de permetre, de fet ens ho permet, perquè ja en el pressupost inicial hi ha una dotació per fer una petita inversió inicial tant a un espai com a un altre, igual que també un petit retoc en el vestíbul també del Teatre Auditori perquè pugui servir com a sala d'assaig. Vull dir que hi ha una sèrie d'elements que el que ens permeten ara d'inici, mentre estem fent una unió, mentre està passant tot, doncs el que tenim, dotar-lo de cap, com a mínim d'unes possibilitats una mica més dignes per començar realment a donar la sortida a algunes de les accions ja previstes en el pla. El pressupost que determina aquest inicial és un pressupost inicial que el que determina és el que ens determina en el pla. En el fons l'únic que hem fet en aquests moments és valorar, fer una diagnosi i valorar realment què és el que ens estem gastant a la ciutat de Sant Cugat i de quina manera ho estem fent. I això és el que ens ha permès doncs, dir, ens estem gastant molts diners com a ajuntament, no tant en quant a el que seria les estructures, diguéssim, no el que ens costa el conservatori en ell mateix, sinó allò que fem per donar sortida a iniciatives professionals, amateurs, educatives, en l'àmbit de la formació fora del que serien les escoles, etc etc. I clar, és un pressupost que només posant-hi una miqueta d'inversió és un pressupost que si es manté anualment jo crec que vaja, aquest és el compromís, que es podrà fer molta feina, però des de l'objectivitat. En aquest moment aquest pressupost és subjectiu perquè respon a unes necessitats i a unes organitzacions que s'han anat fent, unes dinàmiques que s'han anat debatent, i en el procés tant de la inversió que s'hagi de fer en aquestes sales per millorar-les com el fet de les decisions que s'hagin d'anar prenent per donar sortida a les accions concretes, segurament anirem modificant aquestes dinàmiques, que és l'objectiu, per arribar al punt de que siguin realment dinàmiques molt enteses, molt objectives, molt diàfanes. Els diners que hi ha per invertir són els que hi ha, ni són ni més ni menys, i per tant els hem invertit molt bé. Creiem que amb el que s'està invertint en aquests moments a Sant Cugat, com a Sant Cugat, fins al 21, és suficient que anualment amb aquests diners podem donar la volta. Les entitats, les organitzacions, els artistes, crec que poden trobar amb una reordenació d'aquests pressupostos, d'aquesta gestió d'aquests recursos, moltes més oportunitats i opcions molt més adequades a les seves reals necessitats.
Hi ha un aspecte en el contingut del pla director que remarca que és la ciutat, objectivament, si realment té un públic, té moltíssima gent que està dedicada a la música des d'una forma, des d'una vessant o des d'una altra, etc. Però també es tracta del fet en real, i no només d'aquí, sinó objectiu de fora, de la baixa de nombre d'espectadors, per una banda, i de la pujada del promig d'edat de la música clàssica. En aquest sentit, quines són les accions, si es pot dir alguna, quines són les accions directes que fareu perquè això no sigui d'aquesta manera, o que al mínim que es pugui pal·liar una mica això?
Jo crec que hi ha una acció que és comuna a diferents nivells del pla, que és la sensibilització per l'escolta. Actualment, en una època absolutament audiovisual, en un moment en què proliferen tota la pantalla, diguem que anem passant pantalles, ja s'ha convertit en un llenguatge comú, no? Deixem enrere pantalles, és molt difícil abstreure's del fenomen visual i prestar atenció només a l'escolta de la música pura. Això és una cosa que està passant i no podem anar en contra. Quan els diaris ens parlen de que els experts estan analitzant doncs, que els adolescents estan 2 hores o 2 hores i mitja amb el WhatsApp diàriament, etc, de totes aquestes dades que ens arriben, quan s'està parlant contínuament de la digitalització de les nostres vides, parlar de la música clàssica sembla com una mena de d'entelèquia o que t'agafa un enyorament de l'època en què la gent escoltava concerts. Llavors, com ho farem? Doncs intentar relacionar l'ensenyament amb l'educació cap a l'escolta. És a dir, hi ha maneres d'aprendre a escoltar. La música clàssica no s'escolta, pot escoltar-se des del no-res i diguem perquè l'aprecies i perquè t'agrada, però també es pot aprendre a escoltar de la mateixa manera que tu pots veure les menines de el Prado i les pots gaudir, però si t'expliquen i tens una cultura pictòrica, les gaudiràs molt més. Diguem que jo crec que actualment el secret està en l'educació per l'escolta. I això es fa a les escoles de música, es fa sincronitzant feines de diferents escoles amb les de règim general i es fa dotant d'una informació i de tota una xarxa que faci possible que el concert no sigui un fenomen aïllat, sinó que vagi associat a tot aquest procés pedagògic, didàctic de l'escolta. Això és una cosa que no només li està passant a la música, no. És a dir, que li està passant a tantes manifestacions artístiques, perquè estan cedint lloc a altres manifestacions artístiques. En cap cas estic criticant els videojocs, ni el WhatsApp, que no és una manifestació artística, però quasi ho sembla. Senzillament, hem de poder conviure i tampoc ningú ens garanteix que la batalla la tinguem, que acabarem guanyant la batalla. Per això no ens correspon a nosaltres dir-ho. A nosaltres ens correspon complir aquest mandat d'intentar normalitzar el consum de la música clàssica.
Hi ha una dificultat de concentració, evidentment, el fet d'estar un temps determinat concentrat amb l'escolta d'alguna cosa, com hi ha la dificultat amb la visió. Per exemple, jo diria que el Loops, doncs aquí acabem de veure el Maristany, que han presentat els 11 de l'any passat, mentre a Barcelona el d'aquest any, cosa que m'agradaria que hagués sigut al revés, però bé, que és un altre tema. doncs veiem una mica aquesta línia, no? O sigui, són visions més ràpides de conceptes molt profuns, de històries molt, a vegades, doncs, terribles, etcètera, que en un moment determinat es podien veure una pel·lícula que durava una hora i mitja i ara això dura 15 minuts.
Sí, sí, té a veure amb tot el que esteu dient. O sigui, per exemple, ahir la meva filla va anar a un concert, així va per un tema personal, no? Però és igual, va anar a un concert al Palau i em diu, no, d'aquí una hora acaba el concert. I, clar, van fer les repeticions rococó, van fer l'obertura coriolà, rococó i la consagració de la primavera.
Que es va tenir que fer el Palau perquè hi havia la vaga a l'auditori.
I digui què? Diu, oh, perfecte, una horeta, tu m'ha anat de conya. He arribat, he sentat al Palau, que sempre... I clar, és una nena de 14 anys, és una nena moderna, és activa, és WhatsApp, el que diem, però li encanta la música clàssica, li encanta. Llavors, un concert d'una hora, un concert d'una hora i quart, i és perfecte, un concert de 3 hores, no té cap sentit, però ni amb ella, ni al Xavier, ni a tu, ni a mi. O sigui, el món canvia... I no per això, la música clàssica s'ha de quedar amb les seves estructures i per tant han de seguir sent concertats d'altres hores i tothom d'una manera i no, la música clàssica avança, la música evoluciona perquè forma part de l'art actual i per tant cap problema, no? És a dir, aquest canvi que hem de jugar amb tot plegat, que esperem que poder-ho assolir. Hi ha un tema de l'educació que sí que m'agradaria fer referència ràpidament, no?
Digues, digues.
En l'origen, en la gènesi de tot aquest tema del pla, hi havia una cosa que ens rondava sempre pel cap, que era tot el que volem aconseguir passa pel filtre de la divulgació i de la docència i de l'ensenyament. O sigui, la divulgació, en el fons, és una forma de difondre i, per tant, d'ensenyar, de mostrar, de deixar que la creativitat del que ho veu, escolta i així, doncs, desenvolupi, no? La difusió, l'art en ell mateix sempre és formatiu. L'art sempre és formatiu. Perquè el que està escoltant una sinfonia de Beethoven, que l'ha escoltat 200.000 vegades, cada cop que la sent, i que per això ho fa, aprèn alguna cosa, sap, ni que sigui una sensació, una emoció, a part d'un record. O sigui, la música sempre té un punt de formació. Per què? Perquè és un estímul físic. Ahir vam presentar un llibre d'en Jausset i parlàvem d'això. Per tant, l'educació en ella mateixa...
Distreu la música.
Distreu la música, interessant. Bestial, interessantíssim, realment. Sí. El concepte d'educació també és un element que els que ens hem dedicat durant molts anys, estem dedicant al tema de l'educació, també volem treure'l de les aules. I ara que estem tot en aquest procés d'una nova manera d'ensenyar, d'aprendre, com aprenem, ara fa poc també des de la ciutat, a través del patronat, en un altre àmbit, però no, el Sant Cugat Aprèn, que és un, tot, és tot un, proje, és un projecte d'aprenentatge cooperatiu, col·lectiu, de generador de continguts per part dels propis alumnes a partir de l'observació del seu entorn. O sigui, l'ensenyament està canviant, l'aprenentatge està canviant i s'està adaptant al món nou en el que estem vivint també. I tot el que és art s'està adaptant i s'ha d'adaptar al que som. Per tant, totes les fases, totes les fases de gaudi de l'àmbit de la música tenen un component formatiu educatiu i per això sempre en tot moment el tema de l'educació o la formació o la divulgació com a caràcter educatiu està present en el pla.
Aquest pla, Xavier, contempla evidentment l'estímul per la gent que en aquest moment ja està funcionant dintre dels diferents àmbits amb el tema de la música, però d'alguna manera es vol accentuar el que hi hagi d'una forma, diguéssim, regular, pensada ja amb temps, aquest tipus de produccions que, com dèiem abans, en principi sorgeixen a vegades a partir d'una iniciativa. Un dels objectius potser seria aquest de dir, sí, plantegem-ho ja que de forma regular aquests grups, diferents grups que poden ser un i ho compartit amb un altre, etc., ja tinguin aquesta opció per poder-ho fer. Parlo dels grups aquí. I després et preguntaré a continuació, i és, hi ha algun pensament, com per exemple ara ja sabem que hi haurà la segona setmana de direcció a càrrec de l'Antoni Ros Barbà, que farà tal. L'any passat va haver-hi aquell assaig general que va fer en Savall, doncs, preparant un concert i que es va utilitzar també al conservatori. Hi ha algun, ja en faig tres ja, hi ha algun pensament per realment, com jo parlava amb Miria, de crear algun festival de música clàssica? Són moltes,
No,
Estem arribant al temps, però jo penso que avui ens ho saltarem. Jo ja he dit a l'Adrià, que el tinc a l'altra banda, ens ho saltarem i anirem perquè això... Podríem estar una hora més, Xavier.
Molt ràpidament. Molt ràpidament.
No cal. Tu, no, el temps que et faci falta.
La primera. Una de les coses que hem constatat amb la diagnosi és la quantitat d'activitats que sorgeixen relacionades amb la música clàssica des de Sant Cugat, a més des de fa molts anys. I això no és ni un fet subjectiu ni objectiu. Passa i aleshores, segons la subjectivitat o l'objectivitat de cadascú, ho valora d'una manera o d'una altra. Però aquests fets hi són. Tenen a veure amb la música coral, amb la música de solista, amb la música simfònica, amb la música antiga, amb la música contemporània, amb els compositors. No oblidem amb tot el fet de la indústria de tants i tants oficis relacionats amb la música clàssica, com els lutiers, com la medicina de l'art, etcètera, que n'hi ha moltíssims.
Tenim un de prop aquí, estan treballant cada dia.
Això mateix. I aleshores, tot això està passant ja. Ja està passant, no ens ho estem inventant nosaltres, no necessiten cap pla director. El que passa és que està tot deslligat, està la manera més característica de dir-ho, està atomitzat. Cadascú funciona pel seu compte i està molt bé que sigui així, perquè els lutiers no tenen per què funcionar de cap manera sincronitzats amb els fisioterapeutes de la música. Però el que, si tot això té un aixopluc que els faci presents i que es potenciï la seva activitat, crec que ens retroalimentem els uns als altres i permet que entrem en una fase nova en el que sí que es pot començar a pensar en la producció de productes locals de qualitat que siguin que tinguin la capacitat de ser exportats al Vallès, a la resta de Catalunya, a l'Estat, a Europa, ja veurem, que tot això ja ens ho trobarem, de manera que la nostra voluntat és, sota un prisma de màxima qualitat i de màxim respecte per les institucions locals i les iniciatives locals, començar a recolzar allò que necessita un suport i potenciar-ho. Hi ha una cosa que vull dir, molt ràpidament, és sempre sabent distingir el món amateur del món professional i el món semiprofessional, i que cadascú estigui allà on li correspon, perquè a vegades hi ha una mica de confusió amb tot això. Segon, Carles, tu si vols afegir alguna cosa, m'ho dius.
Escolto.
Segon punt, gent vinguda de fora, referents. Els referents són importantíssims perquè són, són la pastanaga que ens fa funcionar, diguem, no? Malament aniríem si només estiguéssim mirant-nos el Melic com a poble del Vallès Occidental, diguem. Tenim referents molt a la vora, i aquests referents els hem anat a buscar, no només com instrumentistes, com a solistes, sinó com a programadors, com a musicòlegs, etc, etc. Hi ha molts oficis els que hem anat a buscar, que els hem consultat, i que directament d'aquesta consulta ja han sortit iniciatives. Podem parlar perfectament del Jordi Savall, que es va entusiasmar amb el nostre projecte, per això li va faltar temps per voler ser en l'acte de presentació.
I que viu molt a prop.
I que viu molt a prop. És veritat que no ve de París, ve de Bellaterra. I que de seguida ens ha fet costat, i que estem ja elaborant convenis, si convé això ja ho ampliarà el Carles, a diferents nivells, a nivell d'educació, a nivell de dotació d'espais, a nivell d'estrena, de producció, etc, etc, Sant Cugat. És a dir, el mateix passa amb el mestre Ros Marvà, que ja va començar l'any passat, perquè tot això ja s'estava coent, però amb una voluntat d'anar més amb aquest curs, etc, etc. Passa el mateix amb tantes personalitats que hem parlat de fora, com el Quartet Casals, que també tenen ganes estem analitzant què podem inventar aquí, i molts, molts altres noms que de moment...
La Jonc, també.
La Jonc, ja tenim un concert ara, i ja s'està a punt de començar un projecte de continuïtat de presència de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya a Sant Cugat, i moltíssimes altres que ara mateix ens permetem reservar-les perquè encara estan molt incipients, i
quan arribi un moment ja
quan arribi el diner, perquè si tens per un altre programa. I aleshores, tercera qüestió, el tema del festival. El tema del festival, ja ho has dit tu i estic absolutament d'acord. Jo ja fa diverses setmanes, perquè ara és l'època de l'any, que jo al diari cada dia tinc el costum de retallar coses que tenen a veure amb el meu món, no? I retallo des de fa setmanes presentació del nou festival. Ara qui no té un festival no existeix.
No viu.
Nosaltres volem fugir d'això. No necessitem un festival perquè tenim el pla director. Vol dir que sí que farem un festival, si cal fer-lo, però no és un festival en el que posarem quatre concerts i direm que tenim un festival, sinó que el festival és un festival d'activitats relacionades amb l'educació de la música, amb la indústria de la música i amb tot el que té a veure amb la música clàssica. Ho anirem fent implementant el pla, i d'aquest fenomen d'interacció de totes aquestes disciplines en sortirà un festival, segurament. En sortirà alguna cosa que es visualitzarà. Però de moment no tenim la idea de dir farem això i això serà un festival, no? És més aviat al revés.
Si aconseguim que cada dia, cada setmana hi ha algun tipus de concert, sigui doncs en quartet, sigui en petita orquestra, sigui en gran orquestra, si ho aconseguim, doncs ja seria un festival d'aquests, per no parar.
Hi ha un element, important que no ha sorgit, i és el tema de la descentralització, també de l'oferta, el tema dels barris, perquè també creiem que és molt important el fet de no només apropar l'art a la gent, que és una discussió que sempre és el que diem, no? Però que podem aprofitar moltíssim aquesta atomització també que té la ciutat, aquesta mida que té concreta, aquests espais que té a la ciutat, als diferents districtes i barris, per poder, diguéssim, donar més aquesta manca d'espais i aquesta manca de circuits, donar-li capacitació, diguéssim, capacitar aquests espais perquè puguin funcionar com a també promotors de la música clàssica. A la Floresta estan passant coses amb la música clàssica quan, des d'una organització com el Senglar o qui sigui, doncs demana perquè vol un quartet, perquè ja fa 2 anys que vol música clàssica per una festa que fa concretament. Doncs, per exemple, això ho hem de veure com un element, com una necessitat i com una voluntat clara de que és possible, i per tant farem alguna cosa perquè allò sigui, tingui una regularitat i una continuïtat. Això és una de les nostres obligacions, també. No només el fet dels equipaments, els espais centralitzats i les ciutats s'han cobrat al centre, sinó tots aquests, Mirasol, tot l'entorn que puguem tenir, treballar col·laborativament, col·laborar molt amb l'MD, amb el Lloret també, perquè ja han mostrat també la seva voluntat des de l'escola, no? És molt important. Crec que és el que és més important del pla és que aconseguim arribar al 21 amb un mateix, diguéssim, amb un mateix color, no? En totes aquelles accions que tingui una referència clara que allò que estem fent forma part del pla. Té una marca, es viu la clàssica, és aquesta marca, és que tot allò que passi se senti que forma part d'això. Aleshores ja tindrem el context perquè a partir del 21 puguem fer grans coses.
Ens ha arribat quasi el minut final de l'hora, però és igual, no hi ha gent d'avui, no cal, només dir que avui precisament comença les seves representacions el Mac Pop Antonio Díaz, i que de 7 ha passat a 10 representacions. Déu-n'hi-do. A veure si algun dia podem dir alguna cosa similar d'algun concert de música clàssica.
Esperem-ho.
I mentrestant, Carles, moltes gràcies per haver vingut, Xavier, no cal dir-ho. Jo estic convençut de que això porta molta força, molta empenta, i ha de sortir endavant. I, com dèieu molt bé abans, és un tipus d'acció que està dirigida a tothom. I aquest aspecte és el que més ens ha d'il·lusionar. Per tant, Xavier, ho hauràs de tornar a venir, perquè això, deixem passar un any, sí, per exemple, no? I d'aquí un any doncs farem una mica de recompte.
Molt bé.
El dijous vinent encara no tenim convidat, però possiblement sigui de teatre. Espero que sí, que m'ho confirmi. O seran dos, ja ho veurem. Fins dijous vinent. Adeu.